Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
El Cafè Literari, cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu-vos vell.
De 8:30 a 9 del vespre.
El Cafè Literari.
A Ràdio Televisió al Vendrell.
El 107.1 de l'FM, presentat per Aaron.
Cafè Literari amb Aaron de Balaguer.
I moltes gràcies per sintonitzar aquí Ràdio Televisió al Vendrell un cop més. Benvinguts al Cafè Literari. Avui, 12 de març, volem començar el programa explicant-vos que fins aquest dissabte, precisament 15 de març, podreu registrar-vos als primers Jocs Florals de Puig-reig. Teniu temps per presentar les vostres obres a través de la pàgina web de l'Ajuntament. Hi ha tres modalitats, les quals són flor natural, englantina d'or i viola d'argent. Pels que no coneguin la modalitat dels Jocs Florals, flor natural equival a l'amor, l'englantina d'or equival a la pàtria i viola d'argent a la fe. Dit això, les categories adult i sènior rebran una contraprestació de 50 euros. Dit això, i una placa commemorativa. Dit això, si sou mans del cafè i sou mans de la literatura, benvinguts aquí al Cafè Literari.
L'efemèride del dia.
I avui felicitem a dos escriptors que encara estan vius. L'un és Rosa Font i Massot, que és una escriptora catalana i professora de llengua i literatura catalanes de secundària, nascuda el 12 de març de 1957. I també volem felicitar el doctor Raül Romeva i Rueda, que és un escriptor i polític català nascut el 12 de març de 1971. Des d'aquí felicitem a Rosa Font i Massot i a Raül Romeva i Rueda.
Recomanacions digitals.
I la primera recomanació d'avui és Enyor i agraïment, que és un poema de Maria Teresa E.R., a Instagram coneguda com a Metesca. Enyoro la petita que jugava a un, dos, tres, pica paret, que saltava l'era damunt la palla, que caminava a pas lleuger, seguint la mare i els germans, que airosos cantaven. Enyoro el cap lliure de cabòries, anant a l'escola, aprenent, llegint, escrivint, estudiant, gaudint de les amigues, passejant i saltant per la Rambla, desitjant tornar a casa a descansar. Enyoro els ossos que no grinyolen, els ulls que ho veuen tot sense dubtar, les mans llises que caronen sense arrugues ni tremolor, els peus lleugers que no fan mal, el cos que vola quan té pressa. Miro enrere i ho recordo. Miro endavant i somric. Quants regals he rebut? Sol, llum, lluna, mar i muntanya. Família, amics, salut i entrebancs, i un cap clar per recordar i poder dir gràcies vida. I tot seguit, Fujo d'estudi, que és un relat de l'Eduard, a Instagram conegut com a Eduard7105. Fujo d'estudi empastifant de desídia aquests silencis d'oblit, aquesta buscada solitud que exclou tothom qui respira, inclòs jo mateix, tot el que he dut dins, tot el que he estat, la substància poc maleable en què m'he convertit ha mutat en unes pors que, de fet, no tenen gens d'importància per banals i ridícules. Així que arreplego tots els mots que he vomitat tots aquests anys. Les dèries i les cabòries, les alambinades, construccions d'inútil lluïment, les esgarrapades de sinceritat i els artificis de fum. I els entaforo en aquesta motxilla que ja pesa massa. I l'arrossego, la pujo fins a aquest terrat de finitud i esclatxant. L'esguard, escarneixo aquest horitzó. Esquiu, que espero que no es torni destí, deixo anar l'aire. I aboco les metàfores, els aforismes, les concatenacions i altres misèries enganxades a papers que volen lliures. Observo com cauen algunes més pesades, d'altres ingràvides i esmorteïdes, i com rellisquen per sobre de tota aquesta humanitat que miro d'obviar i que ara, com si fos una pluja de fang, s'embruta de dels garbuixos mentals d'un penedit de la seva mateixa condició.
L'entrevista.
I com que ja us el presentàvem en l'anterior programa, us deixem tot seguit amb la segona part de l'entrevista a Jaume Coll i Mariner.
Porta alguna cosa que és més neta, que és més clara. I un arbre molal que intenta reflectir amb el títol?
No, un arbre molal vol reflectir bàsicament un arbre molal. Això primerament, val? Per tant, un arbre gros, un arbre alt, llavors també té la gràcia, que és una part d'un vers de Gabriel Ferrater, que és un autor que m'encanta, i llavors també té aquest component de ser part d'un cert imaginari del llibre. O sigui, el llibre hi ha molts arbres i hi ha una percepció d'aquesta mena de fastuositat de la naturalesa, i aquest arbre molt alt doncs participa d'això també.
Crec que d'un arbre molt alt ja vam parlar en el seu moment, que hi havia poemes bastant rodonadians en molts sentits.
Sí, especialment un.
El trobo és...
O sigui, rodonadià, de rodoreda, hi ha un que es diu Cançó de ploure, Cançó de pluja, no me'n recordo. Aquest és volgudament rodonadià. Els altres, evidentment, rodoreda, doncs, hi és, perquè és una força de la naturalesa i no pots, costa molt estar-ne al marge. És cap al final, crec, el poema.
Sí.
La secció de les poemes amorosos, que és els que posen la citació de... Abans d'això, abans més... Més... No sé què sí. No me'n recordo, era després, perdó, estic confós. Cançó de pobre és aquesta. Aquest és volgudament rodoreria. Hi ha tota una manera de fer anar la llengua, tota una certa imatgeria, però sobretot una certa manera de fer anar la llengua que vol ser. Vol ser explícitament a la manera de rodoreda.
En molts casos d'aquest llibre, un arbre molt alt tendeix sobretot als aforismes.
En quins casos? Els poemes aquests més breus?
Sí.
Sí, sí. Bueno, no sé si dir-ne... Sí, tenen un parentesc amb aforisme, però sí, tenen un parentesc amb aforisme perquè, de fet, es diu poemes curts, perquè és una, diguem-ne, una còpia dels shorts d'Oden. Oden tot sovint fa uns grups de poemes que són poemes molt curts, que són de 1, 2, 3, 4, 5 versos i que tenen un aire més lleuger, i que, bé, aquí també em va fer ganes de fer això, de fer una sèrie de poemes molt curts, la majoria de to lleuger, i això és un, diguem-ne, un prendre la paraula a l'Oden.
em captiva un poema que és, en concret, anar a buscar un arbre.
Val.
Vam anar a buscar un arbre que fos prou gros i espès per portar-lo a casa. Aquí està reflectint més o menys la tradició nadalenca d'anar a buscar l'arbre i decorar-lo després...
Sí, això, aquest poema, deixa'm veure perquè ho recordi, aquest poema és, parlant amb l'editor, amb en Jordi Cornudell, em va dir que aquest poema és bonic, sobretot si ho has viscut. És a dir, és un poema absolutament circumstancial. És un poema que descriu, bàsicament, el que fèiem a casa, que és anar a buscar un arbre en un bosc que hi ha prop de casa, que el portàvem a casa, portàvem una torratxa que ja s'aguantava unes pedres, i això era l'arbre de Nadal, vull dir que bàsicament era un pi que anava a buscar, un pi petitó, i ho posava dins la sala de casa, i bàsicament el joc és, el poema és l'escena aquesta, i l'escena de jo més gran recordant això. Però és un poema que és absolutament circumstancial, i el més curiós de tot és que en Jordi em va dir, aquest poema és bonic, però li agradarà molt a la gent que ho ha viscut. I certament, curiosament, un dia va venir una senyora en una presentació i em va dir, m'encanta aquest poema perquè de petita també feia el mateix. Bé, poema això, absolutament circumstancial, però pot ser bonic també, és clar.
Els arbres veiem que és quelcom que apareixen recurrentment al llarg del llibre.
Sí.
Bàsicament... Suposo per fer conjunció amb el títol del llibre.
No necessàriament, és el títol on hi va estar més tard. És bàsicament perquè casa meu és a pagès i diguem-ne, hi ha arbres pel voltant i diguem-ne, és una imatge que serveix per moltes coses. I que pot, diguem-ne, es pot explotar molt i jo ho he anat fent, i també perquè és una experiència, diguem-ne, una experiència que tinc, bàsicament, de vegades constantment.
També hi ha poemes que s'inspiren bastant en possiblement Verdaguer.
Sí, clar, Verdaguer. És un dels poetes que...
Per exemple, Sant Francesc i els ocells.
Sant Francesc i els ocells és un títol d'un poema de Verdaguer. I també és un títol d'un poema de Botten. I Sant Francesc és un motiu molt, molt verdagerià, però és que la història de Sant Francesc, les flores de Sant Francesc, de cada floreta podria ser un poema preciós. I això és bàsicament una floreta de Sant Francesc passada en vers. Sí, sí, evidentment la idea de Sant Francesc, que és aquesta persona que pot captivar amb la paraula els animals, és com la figura d'Orfeu, és aquesta màgia, és fer que la paraula faci alguna cosa més del que està pensada per fer. No està només comunicant, sinó que està creant un vincle que va molt més enllà del que la paraula pot fer. Hi ha una màgia que poèticament és molt interessant.
Hi ha poemes bastant que tenen un to bastant popular.
Sí.
Com la cançó del xot que canta sol i és molt tard.
Aquesta no té un to especialment popular. De fet, aquesta és una cançó que parteix dels fragments d'Heràclit, sobretot. Però sí que hi ha cançons molt... I té un aire, diguem-ne, si potser sí, de to, hi ha un cert deix popular, però sí que hi ha cançons directament popularitzants, sí, en el llibre.
Com va partir la idea inicial per escriure'l?
No, és que jo no faig, vull dir, no faig llibres. Jo quan penso en poemes. I llavors, com que la manera de distribuir els poemes en aquest món nostre generalment és en forma de llibre, un cop en tens uns quants, els ordenes, i llavors a partir d'aquesta ordenació primera comences a generar més poemes que s'hi relacionen i comences a generar, diguem-ne, no només poemes, sinó un cos, que són els poemes relacionats entre ells.
I com va ser presentar-lo en aquest concurs? Perquè en el primer cas, quan aigua clara els ulls de la veïna, el publica directament amb edicions del 1984, en canvi aquest el presenta a concurs i l'obté? Sí. És el Premi Acció Smart de Gandia.
Sí, de quan era col·laborador de la línia vaig tenir la sort immensa i que encara no sé per què va passar que la gent de 84 va decidir publicar-me el llibre. Sent un primer llibre i sent 1984 l'editorial que és. No sé, mira, en el seu, suposo que el senyor Cots es va despertar ben volent aquell dia i va dir, va, doncs aquest pobre noi publica'm un llibre perquè hi ha un poema que m'agrada. Però és una cosa que és més estranya que no pas comú. El més comú és el que ha passat amb el segon llibre, que això que vaig presentar en un premi i una part del premi de la publicació en una editorial.
Com va...
Clàssics per a tothom.
I la primera obra que recomanarem és Matèria de Bretanya, de Carmelina Sánchez Cotillas. Ambientada al TEA, amb aquesta obra, Carmelina Sánchez Cotillas ens mostra que la infantesa no és només una fase de la vida, sinó una forma de veure el món. És una novel·la feta de records, de tendresa i màgia, amb tendència a l'horificació de l'entorn. L'etnografia és riquíssima, delicada, minuciosa, plena de detalls i sensibilitat. La narradora pren el punt de vista d'una carmelina xiqueta de família burgesa, benestant, una mirada innocent però incisiva i crítica de que reflecteix els contrastos del TEA i es fixa en les jerarquies socials, els rics i els pobres, els senyorets i la gent del poble. Com diu Josepa Cucó i Giné, el pròleg de la segona edició, la novel·la està impregnada pel coneixement i l'estima que denota el seu petit país, en aquest cas per el TEA, en un territori i un lloc que representa el País Valencià. I tot seguit, El cel, de Jacint Verdaguer. Són llenguatges del desterro, els llenguatges d'aquest món. L'un porta drink de cadenes, l'altre du baf de presó. L'un té mots que semblen d'odi, l'altre que són de rancor. L'altre lladrucs de blasfèmia, més ferístics que els del llop. El llenguatge de la pàtria és festívol i sucrós. És pastat de mel d'abelles i parrupets de colom. De raig de llum sense fosca, d'alegria sense tristor. És de latets i harmonies i murmuris d'oracions, de cants i música d'àngel, i sospirs de rossinyol, que és la parla de la glòria, el llenguatge de l'amor.
Novetats del mercat editorial.
I començarem per un assaig que està escrit per Benet Salelles, que és Anansi s'espera. L'estiu de 1992, una quarantena d'independentistes catalans van ser detinguts en el marc de l'operació Garçon, per tal de garantir la pau social en la celebració dels Jocs Olímpics a Barcelona. Mentre la superfície de la societat de l'espectacle gaudia amb l'eufòria esportiva, a les entranyes de l'Estat, a les garjoles de la Guàrdia Civil, aquells arrestats eren cruelment torturats i maltractats. En aquestes pàgines s'hi relata aquesta experiència i com allò que cercava trencar-los i destruir-los per sempre, més va ser capgirat per una persistent campanya de denúncia culminada amb una condemna del Tribunal d'Estrasburg al Regne d'Espanya per no haver investigat el que els havia passat. Les diferents mirades, les distintes reaccions i la pluralitat de vivències al voltant del cas i desfilen de forma entrelligada com una teranyina que va del present al passat recorrent el país, abocant-ne els protagonistes, dialogant-hi de vegades en primera persona, de vegades escoltant-los o recuperant-los del sumari judicial, tot plegat amb l'objectiu de construir un mosaic integral i diacrònic a partir d'uns fets que van marcar una generació i que avui serveixen per entendre més bé el present i els possibles embats del futur. Una crònica d'uns fets repressius que van marcar una generació de l'independentisme i que serveixen avui per entendre més bé el present i els possibles embats del futur. I tot seguit, L'anell del Nibelung, d'Amadeu Fabregat. Un professor universitari torna a la ciutat d'on va fugir 40 anys enrere amb el pes d'un sentiment de culpa. 50 anys després de la seva aparició fulgurant, Amadeu Fabregat torna a la novel·la. El protagonista d'aquesta magna novel·la és Ernest Millet, professor universitari acabat de jubilar, però encara actiu i atractiu, que des d'una població del nord d'Europa torna a la ciutat on va néixer i de la qual havia fugit 40 anys abans per desfer-se d'uns sentiments de culpa esgarrifós. Richard Wagner és la passió obsessiva de Millet, que torna a la seva ciutat per assistir a la representació de les quatre òperes de l'Anell del Nibelung, un dels cims de la cultura occidental, amb el rerefons de la història de Wagner que fa de mirall en la vida d'Ernest Millet. El lector anirà descobrint les raons del sentiment de culpa i de la tragèdia personal que arrossega el professor. L'atzar fa que Millet retrobi relacions fonamentals dels seus anys joves i que es vegi atrapat en una cadena fatal d'esdeveniments fins a acabar convertit en víctima del seu destí. Cabalosa i inquietant, L'anell del Nibelung és una novel·la que fustiga amb ironia les icones d'allò que avui dia es considera políticament correcte, sovint amb diàlegs ferotges i transgressors, i és també una novel·la sense antecedents al nostre panorama literari.
La dent de la poesia.
I com que avui és l'aniversari de Raül Romeva, llegirem un poema de Prés del seu llibre de poemes Prés. Ara que l'asfalt dels dies fa nous companys del passat i cobreix el pati de silencis, s'esventarà el fum cansat de cigarretes importades? Els miro al banc de fusta i entenc per què no passa. És el temps de silencis, d'eclipsis errats que despullen l'esfera de palla. Llancem al mar el bronze de segles morts, d'avantpassats heroics i descendents ingrats. Juguem al pati amb la pilota rebentada. I tot seguit, Renills de coll negre, de Xavier Mascarbiotto. Rebenta l'equilibri com un caos sense contra, sense centre. Els límits es revelen, avui els homes callen, el monòlit se'ns empassa i ens escup dins la buidesa d'un espai que avui ja és nostre. I ara, mitja humanitat, contempla els ulls esbatanats, brillant dins d'una esfera. És la temença redemptora d'un fetus colossal mirant la terra. El primer so que sortirà de la boca immaculada del Senyor no serà un mot, serà un renill.
Història amb catalaments.
I si a l'anterior programa el David Silvestre ens portava l'episodi dels Prats de Molló, avui ens porta Daniel Cardona. Tot seguit us deixem amb David Silvestre.
Benvinguts un altre cop a Història amb Catalamems, el programa on expliquem la història catalana com no te l'han explicat mai. Avui parlarem d'una figura poc coneguda però clau de l'independentisme català, un home que va defensar la lluita nacional sense concessions, Daniel Cardona i Quivit. Si Francesc Macià va ser el polític carismàtic de masses, Cardona va ser l'home de l'acció directa, el referent del nacionalisme intransigent i combatiu català. Ell no acceptava autonomies ni mitges tintes. Creia que la independència només es guanyaria per la força, com havien fet altres pobles d'Europa, com Irlanda o Polònia. I això el va portar a la clandestinitat, a l'exili i a fundar organitzacions que van marcar la història del moviment independentista. Daniel Cardona i Quivit va néixer el 18 d'agost de 1890 a Barcelona. Des de jove es va implicar en el moviment catalanista, però de seguida es va adonar que el catalanisme polític tradicional era massa tou, massa pactista, creia ell. A principis de segle XX, l'independentisme encara era una idea minoritària. Però Cardona creia que, si els irlandesos havien aconseguit trencar amb Anglaterra, els catalans podien fer el mateix amb Espanya. Inspirat pels moviments d'alliberament nacional europeus, va apostar per un catalanisme d'acció. Als anys 20, Cardona es va unir a Estat Català, el partit independentista fundat per Francesc Macià. De fet, al principi tots dos compartien l'objectiu de trencar amb Espanya per la via insurreccional. Cardona era, de fet, la mà dreta de Macià durant molt de temps. Però a mesura que passava els anys, Macià es va anar decantant per una estratègia més política, buscant suports internacionals, aliances i pactes. Cardona, en canvi, no volia esperar ni negociar amb ningú. Per ell, la independència s'havia d'aconseguir a través de la lluita, no fent discursos. En 1931, quan Macià proclama la República Catalana, accepta l'autonomia dins d'Espanya i Cardona es sent traït i trenca definitivament amb ell. Amb la seva visió intransigent, Daniel Cardona va fundar Nosaltres Sols, un moviment independentista que rebutjava totalment els partits polítics i apostava per la mobilització i l'acció directa. El nom venia del lema del nacionalisme irlandès, Sinn Féin, o Ourselves Alone, que, mal traduït en català, és Nosaltres Sols o Nosaltres Mateixos. Aquesta organització va formar un grup de resistència, va promoure l'entrenament militar dels joves independentistes i va establir contactes amb altres moviments revolucionaris d'Europa. Cardona va ser perseguit per la justícia espanyola i va ser detingut diverses vegades i va haver d'exiliar-se a Andorra i França, però mai va renunciar a la seva lluita. Quan va esclatar la Guerra Civil el 1936, Daniel Cardona va veure una oportunitat per forjar un estat català independent aprofitant el caos de la guerra. Però la Generalitat Republicana no va voler trencar amb Espanya i quan va començar la repressió comunista i anarquista, Cardona es va haver d'amagar per evitar ser assassinat pels mateixos que deien defensar Catalunya. Quan la guerra es va perdre i el franquisme es va imposar, es va exiliar definitivament a França. Però tot i les derrotes, mai va abandonar el seu objectiu, la independència de Catalunya per la via revolucionària. Daniel Cardona va morir el 7 de març de 1943, a l'exili, però la seva influència encara dura. Va ser el pare del nacionalisme independentista radical, el precursor de les organitzacions que, dècades després, continuarien la seva lluita. La seva visió de la independència, com una qüestió de dignitat i no de política de partits, ha marcat generacions d'independentistes. Avui la seva figura segueix sent un referent per tots aquells que no volen esperar permís de ningú per decidir el futur de Catalunya. De fet, recentment s'ha publicat la seva obra completa, amb tots els seus textos, publicada per l'editorial Rafael Dalmau i editat pel doctor en història Frederic J. Porta. I fins aquí el programa d'avui a Història en Català Mems. Si t'ha agradat, fes-nos-ho saber i proposa'ns més episodis per recuperar la nostra memòria. Ens sentim ben aviat. Visca la Terra!
Recomanacions juvenils.
I si l'altre dia us parlàvem de viatge d'Andròmeda, avui us portem a les Onyx. Avui sí. Avui, a les Onyx per Andrea Moreno.
Hola, molt bones. Avui us portem una nova recomanació juvenil i us parlarem de la tercera part de la saga Empiri de Rebecca Yarros, a les Onyx. Us parlo una mica més de què va aquesta part. Després de gairebé 18 mesos a l'Acadèmia de Guerra Batllat, la Violet Sorrenguer té molt clar que no queda temps per entretenir-se. Cal prendre decisions. La batalla ha començat i amb enemics apropant-se a les muralles i infiltrats a les seves pròpies files, és impossible saber en qui confiar. Ara, la Violet haurà d'emprendre un viatge fora dels límits d'Arètia per buscar aliats en terres desconegudes que acceptin lluitar per Navarre. La missió posarà a prova la seva sort i l'obligarà a fer servir tot el seu enginy i la seva fortalesa per salvar el que més estima, els seus dracs, la seva família, casa seva i ell, fins i tot si això implica haver de guardar un secret tan perillós que podria destruir-ho tot. Navarre necessita un exèrcit, necessita poder, necessita màgia i necessitarà una cosa que només la Violet pot trobar. La veritat. Però s'acosta una tempesta i no tots sobreviuran a la seva fúria. Aquesta és la tercera part de la saga Empiri. Després d'Ales de Sang, Ales de Ferro, és tot un fenomen que milions de lectors llegeixen a tot el món.
I fins aquí el programa d'avui, un programa que ha estat realitzat pel tècnic de so Joan Márquez i un servidor Aron. Ens escoltem a la propera.
Música.
El Cafè Literari, cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu-vos vell.
De 8 i mitja a 9 del vespre.
El Cafè Literari.
A Ràdio Televisió el Vendrell.
El 700.1 de l'FM, presentat per Aaron.
Escoltes Ràdio el Vendrell, 107.1.